Radio Pista.
Són les 8.
Jaume, gràcies.
Vull saludar.
Sí.
Vull saludar el que porta la boina.
Sí.
Del programa.
Sí.
Fes la teva feina.
Ah, molt bé. Molt bé, doncs.
Molt decidit.
Com es diu? Nando, tu que ets més per aquí.
Jo penso que deu ser en d'allò, en...
Alejandro.
Una
tus pies.
Una salutació a Alejandro de... Fes la teva feina.
Vinga, doncs.
Quan tot està perdut, quan les cendres de la nostra civilització són el paisatge perfecte d'un futur distòpic, quan la humanitat és només un record i el futur està més present al passat que no pas al futur, tres éssers postapocalíptics en un desert de pols desconfiadament es miren pensant... Qui serà el primer a dir...
Fes la teva feina! Fes la teva feina! Fes la teva feina!
Picture this, I'm a bag of dicks, put me to your lips, I am sick, I will punch a baby bear in his shit, give me lip, I'ma send you to the yard, get a stick, make a switch, I can end a conversation real quick, I am crack, I ain't lying, kick a lion in his crack, I'm the shit, I will fall off in your crib, take a shit, hit your mama on the booty, kick your...
Benvingut una vegada més a Fes la teva feina, un programa que he presentat, si fóssim el título... Si fóssim el títol 18 del Código de los Estados Unidos, toda persona en toda cuestión bajo la jurisdicción de algún departamento o agencia de Estados Unidos que a sabiendas y deliberadamente falsifica, oculta o cubre por ardid, conspiración o mecanismo un hecho material, realiza declaraciones o representaciones falsas, ficticias o fraudulentas, o formula o utiliza escritos o documentos falsos sabiendo que estos contienen afirmaciones o anotaciones falsas, ficticias o fraudulentas, ser objeto de sanciones bajo este título o encarcelamiento por un máximo de 5 años o ambos. Y a més, haguessin violat de forma repetida en l'any 1988 fins a arribar a uns 6.000 sistemes informàtics. Però tampoc ho sabem, i no ho sabem de debò, perquè els comptes infectats es reiniciaven i s'eliminaven al meu rastre d'aquell aparell. Però què passaria amb els anys si jo fos la primera persona en ser acusat d'aquests fets falsos? Ah, i de quins fets falsos et preguntaràs? Doncs bé, de l'alineació dels astres avui de l'entradeta i el cos principal del programa tenen una relació increïble. Avui podríem ser la primera persona que va ser sentenciat a 3 anys de llibertat condicional. No sé si amb polsareta o no, però sí amb 400 hores de serveis a la comunitat o al servei comunitari i una multa de $10.050 i que pagués els costos del meu judici encara que fos amb les almoines dels avis que ajudava a creuar el pas de vianants o aquells conductors que ajudava a circular per el caos dels carrers del poble. I no consta com ajuda... El trobar aparcament com els gorrilles, que això no declara ni computa com ajuda a la comunitat, però en el meu judici, en la meva defensa, vaig declarar que sols volia demostrar les deficiències de les mesures de seguretat actuals en la xarxa informàtica mitjançant l'explotació dels mateixos defectes de seguretat que hi havia en les xarxes informàtiques per demostrar el que vendria a ser això.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh?
No, eso no está bien.
¿Por qué no está bien?
No lo sé, quisiera volver a oírlo.
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.
Sí, sí, esta vez parece que suena mejor.
A todo se acostumbra uno. Si usted quiere, lo leo otra vez.
Tan solo la primera parte.
¿Sobre la parte contratante de la primera parte?
No, solo la parte de la parte contratante de la primera parte.
I com no, el jutge no em va creure, encara que en l'última instància digués que va ser cosa del meu pare. Un informàtic de debò, que treballava a l'Agència Nacional de la Seguretat d'Estats Units, el que vindria a ser la NSA. Estic parlant del conegudíssim, del fantàstic i d'uns quants, un heroi nacional. Estic parlant de Robert Tappan Morris. Així doncs, benvinguts, una vegada més, a Fes la teva feina, un programa que ho presentat si fossin Robert Tappan Morris. I et preguntaràs qui és Robert Tappan Morris. Per això estic jo, i aquesta entradeta. Doncs bé, el creador i acusador del seu pare amb la seva defensa d'un accident que en un principi no tenia cap causa, cap problema, però tan sols va causar un cost $1 milió i que gràcies a ell va despertar la que ara coneixem o la que ara està entre nosaltres, el primer anticrist digital de la primera era digital coneguda. Estic parlant de la intel·ligència artificial. En veritat, ell no va ser el creador de la intel·ligència artificial. Ell és... Ell és... Bueno, un minut, para. Coneixeu Troia? No parlo de la ciutat de Troia, parlo del cavall de Troia. Coneixeu el cavall de Troia? Aquella història que tothom creu que després d'una batalla es deixen un maleït cavall de fusta de no sé quin tamany que dins portava una sèrie de soldats que ells sols van aconseguir obrir les portes d'una ciutat emmurallada i plena de soldats. Soldats borratxos, segurament per la victòria teòrica i el regal de l'enemic, perquè el seu exèrcit, és a dir, els dels soldats que hi havia dintre del cavall, entressin per les portes que ells mateixos havien obert i conquestessin la ciutat. Doncs bé, aquesta història del col·lectiu imaginari que tothom té al cap, que a la fi a l'aposta no hauríem de creure, perquè qui collons regala un cavall de fusta de dimensions desconegudes després de perdre una batalla? Pues qui serà? L'exèrcito aqueo? I què pintaven aquests aqueos per aquí? Doncs bé, la culpa la té el gilipolles del Legolas, l'elfo Kerr del Senyor dels Anells, el maleït Orlando Bloom, que va secostar a la Helena, que ja parlarem d'ell. Collons, que es veu d'un quilòmetre lluny que és part d'una mentira. Que no és fàcil de fer un cavall de fusta, ni és fàcil de transportar a les portes d'una ciutat un cavall de fusta de dimensions descomunals, com hem dit. I de fer marxar tot un exèrcit, ni te cuento, perquè el teu enemic es cregui que has guanyat. Va, home, va! Però bueno, ara que tenim el context, puc dir que el nostre home, Robert Tappan Morris, crea sense el que es coneix, o crea el que es coneix, millor dit, el primer cavall de Troia digital de la història. Però aquesta vegada no és un cavall de Troia, sinó més bé és un cuc. I és conegut com el cuc de Morris. Com ens agrada en aquest programa, com ens agrada a nosaltres, noms fàcils. El significat i el nom del creador. Et preguntaràs quina és la diferència entre un cuc i un cavall. Et seré sincer del tot. No la sé, ni m'interessa. Sol ser que són virus informàtics. I d'això va el nostre programa d'avui, d'administradors de sistemes informàtics. I com a administrador de sistemes informàtics, com soc de la Universitat de Vic, i a la vegada administrador postal, el meu nom és Alejandro Cortés. I benvingut a Fes la teva feina, un programa creat per tu. I com sempre, demano disculpes a tots aquells que no estiguin a favor de les coses que dic, que hi ha dies millors i dies pitjors, però sempre amb respecte i bon humor. I el que no té perdó és la música que posaré avui, perquè no tinc gust musical. I des d'aquí, a tus pies, família Ratafia. Tot els dilluns a les 16 hores. També els dissabtes.
pobre que tanta xerrada ens ha permès firmar un tractat. Rata fia, aigua de nou fill i mona per donar gust a la vida. Rata fia, posa hierbas i callen...
Així que abans de començar, voldria recordar que el dia 17 de desembre hi ha gala de Ràdio Pista del 2023 i la festa dels 40 anys de Ràdio Pista. Esteu tots invitats a l'edifici de la pista a partir de les 17 hores de la tarda, on disfrutarem de les actuacions, records d'aquests 40 anys i s'atorgaran els premis. El millor locutor, la millor locutora, el millor programa i la novetat d'aquest any. L'audiència i els assistents de la gala otorgaran el premi al millor programa per votació popular. En total, 5 premis en disputa en una gala que s'espera que duri un parell d'hores. A més, aquest mateix cap de setmana la programació de Rata... La programació de Ràdio Pista emetrà, a banda de la gala, per la FM i per internet, diferents programes que han estat en l'emissora durant els anys per recordar la trajectòria radiofònica que comporten 4 dècades de ràdio local a Hostalets. Programes històrics, programes d'arxius i veus que tornaran a sonar per antena de la 107.4. Tot això a mans dels nois de Ratafia FM. I com diu aquell de la competència, el primer que arriba, el primer que s'asseu. I recordem que ens trobarà a totes les xarxes socials sempre buscant Fes la teva feina, on pots deixar la teva opinió o la teva crítica. Així com... Dissabte 2 de desembre del 2023 a la sala La Canal de Tona a partir de les 5 de la tarda a la Fiesta de Sant Andrés amb l'adaptació de l'obra de teatre Carmen interpretada per els grups de baile de l'associació dirigida per Rosa Maria Sánchez Ávila. La tarda continua amb les actuacions dels grups invitats de la Casa d'Andalucía de Santa Perpetua de la Moguda, Rebelo, Encanto i Nácar, i la presentació del nou grup infantil de l'associació Peinetes de Colores. I a les 8, baile amb el grup Brisa. No podeu faltar el dia 2 de desembre a la sala La Canal de Tona a partir de les 5 de la tarda. I ja sabeu, a la Fiesta de Sant Andrés, com sempre, rebujito i olé.
Pude vivir el momento, como si en vida pasada nos matara la cara, refundirnos como hierro, hacer la guerra con besos, amores de agua salada.
Arriba, fes la teva feina amb un programa de ràdio que dona vida i energia. Cada matí encendre la ràdio, gaudir de l'alegria. Amb el teu somriure, tots els problemes s'oblidaran.
Olé, olé, fes la teva feina.
Fes la teva feina, balla i canta.
Ai, ai, ai.
Deixa't endur per la passió i l'esperança.
Olé, olé.
Amb l'energia que el derrota res et podrà frenar. Fes la teva feina, viure amb llibertat.
Vamos, 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 fes la teva feina.
I qui no vulgui anar a festa de Sant Andrés, recordar que la primera setmana de desembre hi ha el Saga. 1, 2 i 3 de desembre el Saló Gaming és un esdeveniment únic on gaudir del gaming i conèixer les últimes novetats del sector del videojoc en català. Els dies 1, 2 i 3 de desembre a la Farga d'Hospitalet. Més informació a saga.cat.
Esperança, olé, olé. Amb l'energia que el derrota res et podrà frenar. Fes la teva feina, viure amb llibertat.
Vamos, 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 fes la teva feina.
Vamos, 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 vamos.
I continuem amb el viatge del nostre estimat col·laborador des d'Aurora. És la segona ciutat més gran d'estats d'Illinois, al mig oest d'Estats Units. Diu la seva carta. El meu estimat únic oient, entre ombres i misteris, et comparteixo els esgarrifosos esdeveniments que van tenir lloc a la meva visita a Aurora, una ciutat que, en aparença, descansa a la quietud de la història. Es va revelar com l'escenari d'una llegenda d'un antic teatre, la llegenda de la Dama de Blanco. El teatre, de façana majestuosa i cortines que han caigut i s'han aixecat innombrables vegades, es va convertir en l'epicentre de la meva investigació. La llegenda de la Dama de Blanco, un esperit que es diu, que deambula per les butaques i els passadissos, comporta la càrrega d'una història que es nega a esvair-se. La meva trobada amb Laura, una actriu local d'aparença inquietant, va marcar el començament d'una immersió en un món on el que és sobrenatural s'entreveix amb l'art dramàtic. La mort de la dona que va experimentar una mort tràgic, un romanç prohibit, una relació que va acabar amb tragèdia. Una pèrdua dolorosa que podria haver-la deixat lligada al teatre, cercant la companyia perduda o la seva reconciliació. Ens trobem darrere dels bastidors, on la llum titilitzant dels bastidors creava una atmosfera etèria, com si el teatre mateix estigués xiuxiuejant secrets que només uns quants han escoltat. La Laura va convertir en mi les seves experiències sobrenaturals, les trobades amb la Dama de Blanc, que li han deixat un rastre d'inquietud a l'ànima. Un incident tràgic al mateix teatre, un accident durant l'actuació, un incendi o qualsevol esdeveniment desafortunat va deixar els assumptes sense resoldre. Vinculat al seu esperit, a les taules i els passadissos una vegada o una vegada, va convertir moments de glòria. Va parlar d'ombres que descansen en escenaris quan el públic no hi és, de llums que parpellegen en pretons incomprensibles i de murmuris que omplen de foscor la nit. La llegenda de la Dama de Blanco sembla emergir de les mateixes taules del teatre, on ressona el ressò de les tragèdies pesades. La Laura, amb els ulls que reflectien el temor i la fascinació, com va patir, com, en nits solitàries, va sentir una presència etèria observant-la des de la penombra de la platea. La Dama de Blanco podria haver estat víctima d'una traïció injustícia, potser per col·legues de teatre o per les circumstàncies fora de control. La sensació d'haver estat ofesa podria haver-la deixat en una sensació d'amargor i un desig de justícia que la manté vinculada al teatre. Veus sense paraules semblaven xiuxiuejar antigues línies d'una ombra que mai no es representa. Mentre exploraven els passadissos buits i les ales en penombra, Laura va assenyalar llocs on les trobades amb la Dama de Blanco eren més freqüents. Cada racó portava una sensació del desconegut, com si la pròpia essència del teatre estigués impregnada en la tragèdia de la Dama de Blanco. Ens vam aventurar a la sala principal del teatre, on la Laura assegurava haver tingut la trobada més impactant amb la figura espectral. L'ambient es va tornar dens mentre observaven l'escenari buit, esperant que la Dama de Blanco fes la seva entrada, i de cop i volta una llum tènua va il·luminar l'escenari. La Laura, amb una barreja de sorpresa i temor, va assenyalar la figura etèria que es manifestava entre les cortines. La Dama de Blanco, amb la seva presència etèria i la seva mirada melancoliosa, semblava dansar a la frontera entre allò tangible i allò espectral. Una actriu obsessionada amb el seu art, buscant la perfecció en cada actuació. Una obsessió que la va portar a la bogeria o en un gir sobrenatural i cercar la perfecció en el més allà de la mort, quedant atrapada en el cicle interminable de les actuacions d'aquí i d'allà. Estimat oient, aquesta carta amb prou feines esgarrapa la superfície de l'experiència de la Dama de Blanco i la seva història seguiran perseguint els meus pensaments mentre continua el meu viatge. Espero que aquestes paraules hagin aconseguit transmetre la sensació que té d'estar en la presència de l'inexplicable, Espero que amb ànsies compartim més detalls quan ens trobem a trobar. Amb estima, Martí.
Mangosta.
La mangosta mata la cobra. La mangosta es el mejor animal. La mangosta mata la cobra. La mangosta es el mejor animal.
Mangosta. ¿Sabes lo que es la mangosta? Es un mamífero roedor.
Mangosta.
Mangosta. Si quiere recoger.
Mangosta.
Si quiere recoger.
Mangosta.
Si quiere recoger.
Mangosta.
Mangosta. Si quiere recoger.
Mangosta.
Si quiere recoger.
Oye, mangosta.
Mangosta. Si quiere.
Avui podríem parlar del Dia Internacional de l'Administrador de Sistemes Informàtics.
Shows the way. Break the bounds,
keep on rising,
like a drum, stop the night, the night,
stop the night.
Ara com ara, no sé quin dia és, ni m'importa, però perquè penso, no el penso celebrar, m'hi he dit, ni res de res. El que passa és que avui no porto bona música, perquè no em va als Spotify, però bueno, què farem? Així que ens fiquem en el tema principal. Administradors de sistemes informàtics. En la jerga informàtica avui parlarem del pirata informàtic. Podria posar-te la música de Pirates del Caribe, però no tinc ganes. Per cert, en la pel·lícula o la saga hagués guanyat molt més si no sortís ni la Penélope Cruz ni el Mardems. Però com estaven de moda en aquella època, és el que hi ha. Així que farem. Ja que estem, s'ha dit que la pel·lícula del Senyor de los Anillos, sense Orlando Bloom, sense el Legolas, Kerr, també hagués guanyat molt. Recordem que va ser el tonto que la va liar parda a Troia secostant a l'Helena. Però abans de començar, m'agradaria saber si saps per què es diu així. I no parlo del Senyor de los Anillos o del personatge Legolas. Parlo del Dia Internacional de l'Administrador de Sistemes. Per què es diu el Dia de l'Administrador de Sistemes Informàtics? I no et preocupis, per això estic jo aquí. Un dia, fa molt, un administrador de sistemes informàtics anomenat Bella Durmiente va veure un anunci d'una coneguda marca d'impressores en la que utilitzaven sang d'unicorni per al color magenta, que encara que no s'esgoti, has de canviar per imprimir en blanc i negre. Aquell Bella Durmiente va veure un anunci on els companys de la feina d'aquell anunci d'aquell administrador de sistemes informàtics, induït per la caixa tonta, li regalaven flors, fruita, per haver instal·lat una impressora. I no sols l'havia instal·lat, que l'havia configurat. I no sols aquests regals va acabar amb l'anunci, que un d'aquells regals era un coixí per descansar en les seves estones lliures. Ara, pregunta d'examen. Com es diu l'acció de quedar-se adormit en el treball si estàs a Japó? Inemuri. És el que coneixem aquí com la migdiada. Que si no recordo malament, ja vam parlar aquí en una de les primeres temporades. Però recorda que, per molt imperio del sol i molta tradició mil·lenària, per aquí també hem viscut mil anys, més o menys. El que passa que ningú se'n recorda o ningú volen recordar-se d'aquella època tan fosca de l'edat mitjana. Que ja parlarem, ja! Però el Eni... No, Inemure, encara que per moltes persones és una falta de respecte, per altres que no ho fan, a Japó és un símbol de treball i heroïsme per als seus companys de feina. Amb dos collons, símbol de treball i heroïsme pels seus companys. En un país on es dorm poc i es treballa molt, que no és el mateix que hores productives com passa en aquest país de pandereta, moltes hores però poc productives, s'ha de dir que a Japó s'han donat casos de mort per excés de treball. Per treballar molt. No com aquí, que hi ha poca prevenció laboral, i sí, estem una miqueta cremadets, però contents. Una altra pregunta d'examen. Sabeu com es diu l'acció de perdre la vida per excés de treball? Karoshi. Però si avui hem vingut a parlar dels administradors de sistemes informàtics, és perquè un d'ells es va moure per crear aquest gran dia, i tot perquè va veure aquell anunci. Però no podem deixar de parlar d'Angelina Jolie, l'ex-dona de Brad Pitt, una altra que va venir la seva ànima al dimoni en persona, i et preguntaràs per què. Vale, intentem no perdre el fil. Pregunto per què vull parlar de l'Angelina Jolie, no de Brad Pitt. I si és que al final em liem amb coses que no toca, per acabar dient allò de que me pierdo por los cerros de Úbeda. No, si és que la culpa és vostra, perquè no poseu la vostra part. Va, estigueu atents. Si et pregunto per Angelina Jolie, segur que penses en aquesta pel·lícula, Lara Croft. Si estem parlant del Dia Internacional de l'Administrador de Sistemes Informàtics i el seu creador és Bella Durmiente, hem de parlar de la pel·lícula d'Angelina Jolie, Malèfica. Saps de quina pel·lícula estic parlant? Bella Durmiente és el sobrenom d'un administrador de sistemes informàtics que, pels seus dos collons rodons, va aconseguir que l'últim divendres de cada mes de juliol fos el Dia Internacional d'Administradors de Sistemes Informàtics. Però si parlem de Bella Durmiente, et pregunto de què parlem. Sí, torna a ser una altra pregunta. Estic parlant d'un conte. Però pots explicar-me en 5 cèntims d'euro alguna cosa d'aquest compte? Sé que no ho saps, però deixa'm que t'ho expliqui jo. És un conte nascut d'una tradició oral i del que tenim més o menys referència d'un tal Giambattista Basile, escriptor napolità ja en 1934. També podem parlar dels germans Grimm, Jacob Grimm i Wilhelm Grimm, i del nostre amic dels ratolins negres i guants blancs, que en aquests dies està passant una mala experiència amb la seva primera pel·lícula, Blancaneus, que ni és blanca ni té 7 nans normals, sinó té 7 éssers de gènere fluid. Però si et pregunto què saps del compte, què em diries? I no me la liïs ara. Parlo del tema d'avui, que hi ha damunt d'aquesta taula. Parlo de Bella Durmiente i no pas de Blancaneus. Podríem dir que Bella Durmiente és un compte que va de princeses i princeses? Sí, però no. En la versió adulta no és així, però en la versió per nens, sí. Sols dir, com a spoiler, que les històries canvien molt, a més si les explica el guanyador. En si, sí que hi ha una princesa a les dues històries. I també hi ha reis. També hi ha reis. Un més guapos i més lletjos. A les dues històries, aquesta princesa cau en una maledicció creada per una bruixa, en aquest cas Angelina Jolie. I què diu o fa la maledicció?
Part of your show, I was ready to make a step, walking right into your trap.
Que dormirà eternament quan es punxi amb una filosa.
One day, one day. So I've been waiting for a whole life, baby. Now you're holding my heart, so maybe don't just squeeze it too hard, 'cause I can't just fall apart.
Però no una filosa qualsevol, una filosa mecànica. El que s'anomena rueca en castellà. I què és una filosa o una rueca? Una altra pregunta de Jama. Una filosa és una eina utilitzada per filar. Està dissenyada per subjectar les fibres sense filar, mantenir-les desenredades, facilitant així el procés de la filatura. S'utilitza més habitualment per subjectar llana, però es pot utilitzar per qualsevol tipus de fibra. La fibra s'embolica al voltant de la filosa i es lliga al seu lloc amb un tros de cinta o corda. Heu vist ja l'espoiler de la història? Si és sí, no passa res. Si és no, tampoc passa res. Però seguim. Els pares de la noia decideixen eliminar totes les filoses del regne. No sé per què, perquè hi ha spoiler, com he dit. Però, com sempre en totes les històries, hi ha una que no. I la princesa, amb tan sols 16 anys, es punxa el dit i cau dormida a la seva maledicció per tota l'eternitat. I fins aquí les dues històries són iguals, però ara parlaré de la història per adults, que és la que passa de boca a boca i d'orella a orella, i després de la tradicional, modificada per els germans Grimms, i un home amant de ratolins negres amb guants blancs. Se'ls explicaré com acaba. No faré cap més spoiler perquè no hi ha més. La del nostre home dibuixant acaba en que passen els anys i un tros de príncep arriba allà, on està la nostra nena de 16 anys, i la desperta amb un petó. S'enamoren, es casen i són més feliços que dos perdissos. Per molta inclusió forçada que vulguin imposar, no hi ha res de sexisme ni assetjament de cap mena, perquè la maledicció sols es trenca per un petó. Ni campanes, ni rellotges, ni pulseres Apple, ni rellotge intern de qualsevol persona fa trencar la maledicció. La maledicció es trenca amb un petó, amb l'amor verdader. Si trobeu sexisme o assetjament i voleu que el príncep no desperti aquella princesa de 16 anys, és el vostre problema, però recordo que mai de la vida podrà aixecar-se i anar al lavabo.
You better
l'original canvia una mica, no molt perquè l'essència del petó hi és, però és així la seva història. Una vegada que es punxa amb la filosa, que no sé pas com es pot punxar el dit amb una filosa, la nena entra en coma i els seus pares l'abandonen en el castell. I no sols això, que ells, per la mateixa llei de vida que ens governa a tots, moren de vells, o de mort natural, m'és igual. I el castell cau en l'oblit, deixant aquella nena en el seu llit. Amb el temps, es formen nous regnes, el castell es desfà, per culpa del poc manteniment, apareixen nous reis, i un d'aquells reis, d'aquells regnes que apareixen després d'haver-la deixat abandonada en aquell llit, escolta la llegenda d'aquella nena dormida eternament i decideix saber si és veritat. Després de molts viatges pel regne, travessa muntanyes, rius i deserts, després de buscar molt, troba les ruïnes d'aquell castell que està abandonat i hi ha aquella nena dins. I, lògicament, la nena de 16 anys també. Així que ni curt ni mandrós decideix tenir un bon moment extramatrimonial i, com sabeu, la vida és molt capritxosa.
Sometimes it's good to be lost. Feeling found is the strangest thing. I've tried to kill desire like that was a noble deed, but it's pride that fuels a fire, and it's pride that's taking me. Can anybody tell me why?
Després del seu afer extramatrimonial i 9 mesos més tard, té una bessonada. La nena de 16 anys, no el rei, sense saber molt bé com ni per què surten bé aquells nens i sense risc per la mare ni per ells mateixos. I, lògicament, per falta d'aliments, els nous nascuts busquen i rebusquen fins que arriben al dit que es va punxar la mare amb aquella filosa, despertant-la d'aquell son. Però podríem dir que la cosa no acaba i així. I d'alguna manera estranya, la reina del rei dels afers extramatrimonials s'assabenta de l'afer extramatrimonial amb aquella nena i dels nous nascuts. No em pregunteu per què. Si ho feu, li pregunteu al giambattista Basile, per exemple. Així que, de forma natural d'aquella època, d'espases i armadures, decideix matar els nens, fent-los cuinar i a la mare a la foguera. A la foguera, vull dir. Típic de tonta de reis i princeses. Però el cuiner del regne no va estar d'acord de fer el que va manar la reina. I crec que és perquè era més vagà que una altra cosa. I va canviar aquells nens per pollastres i avisar el rei del que passava amb la princesa que ell va abusar fa 9 mesos enrere. Així que el rei, amb un atac d'ira... se sap per què crema a la seva dona, sense saber si estimava o no estimava la seva dona o aquella nena de 16 anys que va tindre amb aquell afer extramatrimonial. I vet aquí un gat, vet aquí un gos, que ja saps la història de la vella durmiente. Però a mi, la història que més m'agrada és la història d'Angelina Jolie, aquella que fa de bruixa dolenta. Però recordeu que de dolenta té poc. Per què? Per qui no l'hagi vist, Angelina Jolie és la dona a la qui li han fet mal. La maltracten i li arrenquen les ales per acabar criant, com si fos mare verdadera, a la filla de l'home que l'ha maltractat. i li arrencat les ales i l'ha deixat abandonada. I, lògicament, salvant-li la vida a aquella nena. Algun dia ja parlarem de pel·lícules que l'heroi és l'antagonista i el dolent de la és el protagonista de la pel·lícula i tothom aplaudeix les malifetes de la història. I si voleu un exemple, en recordeu-se de Jack Sparrow en Pirates del Caribe? I ja que en traieu el tema dels pirates, no acabaré de parlar mai del Dia Internacional dels Administradors de Sistemes Informàtics, sense parlar dels millors i coneguts administradors de sistemes informàtics de la història. Si tous ces mots n'existaient pas, des imbéciles je suis. Sabríeu dir-me qui és el Jack Sparrow de tots els temps en el mar de la internet? Kevin Mitnick. I qui és aquest Kevin Mitnick, o més conegut com a Condor? Doncs bé, aquest paio, el 20 de juliol del 2023, en una edat de 59 anys, perd la vida de manera oficial per culpa d'un càncer de pàncreas. Però no et deixis enganyar de la seva mort, ja que és un hacker informàtic. I no hagi mort de forma oficial, sinó d'una altra manera que no hagi mort. I estigui, com t'ho diré jo, mort com els herois de la música i de la faràndula americana, com ja sabeu. Elvis, o tranquil·lament, la Marilyn Monroe.
Elvis está vivo, me lo dijo un amigo cuando el sol empezaba a caer. Está en el cuarto forrado de leopardo dorado, se queda viendo su propio funeral. En Memphis lo saben todos, pero es gente muy discreta y no dice nada. Será mejor así. Será mejor así.
Aquest administrador de sistemes informàtics és el més famós del món després de les ajudes als anys 90 en molts comptes bancaris i a bases de dades, detingut per la seva feina en 1995 i després d'estar tancat sense cap aparell informàtic va ser obligat en contra de la seva voluntat a treballar per les instal·lacions de la CIA, configurant impressores amb sang d'unicorn i arreglant els sistemes informàtics d'aquell edifici. Però no ens n'anirem sense conèixer més administradors de sistemes informàtics del món o del món mundial. Qui no coneix a Nicolae Popescu? Té nom de jugador de futbol romanès al costat del mític Stoichkov i de Hagi. Però aquest home és molt més hàbil amb les mans i el busca a l'FBI i per tan sols uns milions de dòlars per als seus serveis. També tenim el bioquímic Vladimir Levin, que en 1994, treballant amb l'ordinador de casa, va aconseguir d'alguna forma més de 10 milions del Citibank. I després de detenir-lo, va haver de tornar-los, no com passa en aquest país. també tenim el famós Albert González, més conegut com South Nazi. No és ni català ni espanyol, però diuen que és americà amb descendència cubana, un tros d'home que, de manera cibernètica, es va trobar una bossa amb més de 170 milions de dòlars i va ser, lògicament, apressat. Lo bo d'aquesta història és que en el 2025 estarà lliure per als carrers d'Estats Units. Tot un Dioni a la Maricana. Per tots aquells millennials que no coneixen la vida i els afers d'aquest home, estigueu atents. Benvinguts a la nova secció per als millennials. Avui parlarem d'una figura peculiar i controvertida, el Dioni. Qui és i com va passar de ser d'un gènere a una icona popular? Ho descobrirem en només un minut. José Dionisio Rodríguez, més conegut com el Dioni, va saltar la fama als anys 80 a Espanya. Treballava com a xòfer d'una empresa de transports de diners. En 1989, el Dioni es va convertir en el protagonista d'un robatori que va deixar tots bocabadats. Va desaparèixer amb un camió blindat amb més de 298 milions de pessetes, al voltant de 2 milions d'euros al dia d'avui. La seva audiència el va portar a la portada de tots els diaris. Després de setmanes de recerca, en un total de 55 dies a la fuga, el Dioni va ser arrestat a París. Va tornar a Espanya i va enfrontar-se en judici per robatoris. Va ser condemnat a presó, però la seva història no va acabar aquí. Després de complir part de la condemna, el Dioni es va convertir en una figura mediàtica i popular. El que es coneix com a la faràndula espanyola va aparèixer en els programes de televisió. Va participar en els esdeveniments i va protagonitzar campanyes publicitàries. El seu carisma i la seva actitud va convertir-lo en un personatge estimat per molts. Avui dia, el Dioni gaudeix de la seva vida fora de la presó, allunyat dels problemes legals, i se'l veu vivint de manera tranquil·la i relaxada a l'espera de poder gaudir dels milions que encara no ha tornat a la justícia. Diuen les males llengües i la Wikipedia ho corrobora, que els diners estan a Brasil a l'espera de ser gastats. I que ho teniu, millennials, només en un minut, una ullada de la vida del Dioni, des del seu famós robatori fins a convertir-se en una icona popular. Si us agrada aquesta nova secció, no oblideu donar-li like i subscriure-se per més contingut interessant. Fins la propera. Però tornem als administradors de sistemes informàtics. Abans de parlar dels grans organitzacions sense ànim de lucre dels administradors de sistemes informàtics, volia parlar dels administradors de sistemes informàtics. Per exemple, Adrián Lamo. Qui no coneix Adrián Lamo, que me la coge con la mano? Es coneix aquest home com el hacker vagabundo. No és perquè es posi a dormir en els caixers automàtics de les sucursals bancàries a l'espera de robar-te el codi d'un PIN de la targeta, sinó perquè li molava volar per arreu del món i realitzar la seva feina com a administrador de sistemes informàtics des de qualsevol lloc. Ell mateix va delatar el seu company de feina, Chelsea Manning, per la filtració de documents secrets dels Estats Units a la Wikileaks. Va ser detingut després de perdre la seva motxilla en un autobús. Més tard va anar al diari New York Times per acabar treballant de periodista. I ara tenim un xavalent de 16 anys i sense papers legals anomenat Krepka. Va treballar d'administrador de sistemes informàtics i ell, tot sol o tot solet, va revelar l'explotació laboral a la societat de més de 31.000 agents de la CIA. I per últim, et presento el cofundador d'Apple, Steve Wozniak, que va arribar a piratejar el sistema telefònic del Vaticà en el 170 per poder parlar amb el papa. Després de parlar amb el Santíssim i veure la llum, va cofundar Apple amb una altra perla, Steve Jobs. I se m'oblidava Richard Calle, que el van pillar per boques. Era capaç d'obrir les portes d'Amazon, eBay i Yahoo, però no tenia la boca tancadeta en els xats. I ara sí, parlem d'una organització molt important d'amics anomenada Anonymous. Qui no coneix Anonymous? on dediquen part del seu temps lliure en administrar sistemes informàtics d'altres. Podem estar d'acord amb Putin o en contra de Trump. Són acòlicos de foro, són com els acòlicos, millor dit, de forocotxes, però d'Estats Units. I des d'aquí, moltes felicitats a tots aquells que canvien la sang d'unicorni en el treball, com a tots aquells que solucionen els problemes més quotidians del dia a dia de forma altruista. Abans de marxar, voldria recordar que el dia 17 de desembre hi ha la gala de Radio Pista del 2023 i festa dels 40 anys de Radio Pista. Esteu tots invitats a l'edifici de la pista a partir de les 5 de la tarda, on disfrutarem d'actuacions, records d'aquests 40 anys i otorgarem els premis al millor locutor, la millor locutora, el millor programa. I la novetat d'aquest any, l'audiència i els assistents a la gala otorgaran el premi a millor programa per votació popular. En total, 5 premis en disputa en una gala que s'espera que duri un parell d'hores. A més, aquest mateix cap de setmana la programació de Ràdio Pista emetrà, a banda de la gala per FM i per internet, diferents programes que han estat a l'emissora durant els anys per recordar la seva trajectòria radiofònica, que comporten 4 dècades de ràdio local a hostalets. Programes històrics, programes d'arxiu i veus que tornaran a sonar a l'antena a la FM, al 107.4. Tot això a mans dels nois de Ratafia FM. I com diu aquell de la competència, el primer que arriba, el primer que s'asseu. I recordeu que ens trobareu totes les xarxes socials sempre buscant fer la teva feina, on pots deixar la teva opinió o la teva crítica. Així com dissabte, dia 2 de desembre del 2023, a la Sala La Canal de Tona, a partir de les 5 de la tarda, la Fiesta de Sant Andrés, amb l'adaptació de l'obra de teatre Carmen, amb les actuacions dels grups invitats de la Casa d'Andalucía de Santa Perpètua de la Moguda, la presentació del nou grup infantil de l'associació Peinetes de Colores, baile amb el grup Brisa. No podeu faltar, el dia 2 de desembre, a la Sala La Canal de Tona, a partir de les 5 de la tarda, a la Fiesta de Sant Andrés, com sempre, rebujito y olé. I qui no vulgui anar a la Festa de Sant Andreu, recordar que la primera setmana de desembre, és a dir, demà, hi ha el Saga 1, 2 i 3 de desembre, al Saló Gaming, un esdeveniment únic, un gaudir del gaming i conèixer les últimes novetats del sector del videojoc en català. Els dies 1, 2, 3 de desembre a la Farga de l'Hospitalet. Més informació a saga.cat. I si tot va bé, tindrem un programa amb aquestes entrevistes si aconsegueixo anar el dissabte. Amb això, agraeixo que ens hàgiu acompanyat en un nou programa que dura el que dura, sempre respectant els 60 minuts, que té una hora. Recordeu que estem oberts a les vostres peticions i que hàgiu gaudit de la nostra conversa. Us desitjo subscriure-vos al canal de YouTube si voleu, i si no, també al d'e-book, si voleu, i si no, també, o a qualsevol xarxa social i donar-la molt d'amor. Ens trobareu sempre buscant fer la teva feina a l'espera d'una setmana que tan sols són 7 dies per tornar a ser amb vosaltres. Sempre que no hi hagi pont ni festa, que depèn de mi. I les ganes de tornar a estar amb vosaltres i del nostre feedback. Això ens ajudarà a continuar explorant temes fascinants com aquests, aprofundir en els secrets i les meravelles de les conspiracions. I des d'aquí, molts, molts petons, abraçades, carinyitos, palmadites en l'espalda. I ara us deixem amb uns comerciales fins que arriba el nostre company de Pista Fire. Així que... adeu!
Jaume, gràcies.
Vull per... saludar?
Sí.
Vull saludar el que porta la boina
sí?
del programa.
Sí.
Fes la teva feina.
Ah, molt bé. Molt bé, doncs.
Molt decidit.
Com es diu? Nando, tu que ets més per aquí.
Jo penso que deu ser en d'allò, en... Alejandro.
Alejandro. Alejandro. Alejandro.
Alejandro. Sí. Alejandro.
Una, salut... pies.
Una salutació a Alejandro de... Fes la teva feina.
Vinga, doncs.
Pista. Són les 9.
A Radio Pista no tenim pressa, però tampoc pausa. 45 minuts de música sense interrupció.